Són les 8, molt bon dia a tothom.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui divendres 30 de juny del 2023, un dia en què certament, vaja, hem passat aquesta nit amb pluges. A casa nostra no ha estat el punt amb més pluges del dia d'aquesta passada nit. De fet, ahir jo estava al cotxe, vaig haver d'anar per la P7 al cotxe, i feia realment por, eh? Jo em va recordar l'experiència del temporal Glòria, el fet, però és que no ha arribat a aquests extrems, i certament a casa nostra doncs hem tingut força pluja, però ni molt menys els registres, uns registres que ens puguin fer pensar en aquella data. Acomiadarem el mes de juny amb un dia de temps inestable, cel entre mig i força nuvolat i un descens de les temperatures. Mínimes hem tingut de 17 graus, ara han anat escalant fins als 20-21 graus i màxima de 26-28 graus durant el dia d'avui al Baix Empordà, per tant una baixada considerable respecte als últims dies. Avui és l'últim supermatí de la temporada, l'informatiu comarcal que hem fet unint forces Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital, cada una de les emissores aportant allò que millor fem. Estem molt contents de l'experiència. Hem demostrat que les dues ràdios podem fer coses plegats des de l'identitat pròpia, potenciar les nostres fortaleses i treballar per fer un molt bon producte radiofònic. I sempre que s'acaba alguna cosa és moment de fer els agraïments. Per començar, a la persona amb qui hem compartit la conducció del programa, l'Oriol Bernà, en el seu cas des de Ràdio Capital, els dilluns i els dimecres. Els col·laboradors, la gent d'Un Mos Un Glob, la Maria Teresa Calabús, en Martí Seguer, l'Ignasi Arbat i la Sandra Bisba, els redactors de les dues emissores, en Miquel 40, per creure en aquesta unió, i sobretot a les dues persones que han estat el principal puntal d'aquest informatiu. En Ferran Castelló, des de Ràdio Palafrugell, i la Maria Alzina, des de Ràdio Capital. Dia a dia han demostrat la seva passió pel periodisme local i sobretot per la ràdio. Així que gràcies, Ferran i Maria. Tornarem la temporada que ve, però abans tenim una altra aventura plegats: la cantada de veneres de Calella de Palafrugell de demà. L'any passat ens van preguntar si tenia gaire sentit que dues ràdios fessin el mateix programa separades per 2 metres, i vam dir, doncs, mira, fem-ho junts. I va anar molt bé, perquè vam fer la transmissió de la cantada més gran que s'ha fet mai des d'una ràdio, en vídeo i en àudio. I aquest any repetim l'experiència. A partir de les 8, la prèvia, anàlisi, i durant la cantada de veneres la podreu escoltar per la ràdio amb els comentaris dels experts, un programa conduït conjuntament entre Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital. Per tant, esperem que ens escolteu demà a les 8 del vespre, a partir de les 8 del vespre, la cantada de veneres de Calella de Palafrugell. Avui precisament parlarem amb el director artístic de la cantada, en Francesc Sánchez Carcasés, i també parlarem de la festa major de Begur, que arriba també aquest cap de setmana. I ho farem abans de, un cop haguem repassat les notícies del dia, amb la Maria Alzina. Bon dia. Aviam si podem escoltar la Maria Alzina, que la tenim aquí ja preparada. A veure, t'engego el micròfon. Maria, bon dia.
Hola, molt bon dia, Dani.
Ferran Castelló, bon dia.
Molt bon dia.
Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
I Paula Brinés, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Repassem les notícies del dia. 8 i 3 minuts. Demà, dissabte, se celebra la 56a cantada de veneres de Calella de Palafrugell. Helena Gadel, els pescadors de l'Escala, la Barca de Mitjana i el grup Porvó pujaran a l'escenari instal·lat precisament a la platja del Porvó. Seran els encarregats de posar música i doncs fer-nos cantar tots, sobretot amb les dues últimes peces, com sempre. L'esdeveniment ja tradicional començarà a 10:15 de la nit. Nosaltres, com dèiem, Ràdio Palafrugell i en Ràdio Capital hi serem des de les 8 per explicar-vos en àudio i en vídeo, ràdio i xarxes socials, tot el que passi, i farem la prèvia i farem anàlisi. Per cert, que si hi voleu anar, o si heu d'anar a la cantada, o si heu d'anar a Calella durant el dia de demà, sapigueu que hi haurà un servei de bus gratuït per aquesta cantada de veneres.
Les parades s'ubicaran a la plaça d'Europa de Palafrugell, al costat del supermercat Lidl, i a la Rambla del president Josep Tarradellas de Calella. El servei tindrà una freqüència de pas aproximada de 15 minuts i començarà a 6:15 de la tarda i s'allargarà fins a 2:15 de la matinada, amb una pausa durant la cantada.
Els bombers van controlar ahir un incendi de vegetació forestal a Mont-ras.
L'avís del foc es va rebre cap a 3:15 i fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 16 efectius dels bombers i 5 mitjans aeris per mirar d'apagar el foc.
I de fet era una revifalla d'un foc que hi va haver abans d'ahir a la nit i que des de l'Ajuntament, a través de les xarxes socials, van vincular a un problema tècnic d'Endesa. Veurem com avança tot plegat i si realment es demostra que ha estat culpa d'Endesa aquest foc. Atenció a les previsions de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava. Hi teníem amb nosaltres la seva presidenta, la Bàrbara Aller, que ens deia que els hotels estan no tenen clar com anirà aquest estiu.
Abans que els càmpings i els apartaments tenen molt bones previsions. Per contra, pel que fa a l'allotjament d'hostaleria, hi ha una frenada.
La policia local de la Bisbal d'Empordà incorpora un nou vehicle a la seva flota.
Es tracta d'un SEAT model Ateca, equipat amb totes les mesures de seguretat per un patrullatge de proximitat, i també incorpora un desfibrilador extern automàtic per assistir in situ i ràpidament en cas d'infart.
L'Hospital de Palamós incorpora la signatura digital en els consentiments informats.
Concretament, s'ha implantat a totes les proves diagnòstiques que es demanen des de l'Hospital de Palamós i Palamós Gent Gran, i també per totes les intervencions quirúrgiques que es faran a l'Hospital de Palamós.
El Palau Solterra exposa més de 200 fotografies que recullen les vivències de Marta Sentís.
Aquest dissabte 1 de juliol, a les 12 del migdia, el Palau Solterra de Torroella de Montgrí inaugura l'exposició Tots els dies són meus, una mostra de més de 200 instantànies capturades per la fotògrafa Marta Sentís al llarg de més de 20 anys de carrera. L'exposició, que ha comissariat Alejandro Castello, t'explora les vivències efervescents de la fotògrafa per ciutats com Nova York, El Caire, Londres, Barcelona o altres indrets de l'Àfrica i Orient.
I ja tenim aquí l'estiu, això vol dir que comença en gran part dels festivals que se celebren arreu de l'Empordà. Un dels més consolidats és el Festival Portal Blau de l'Escala.
El festival, que està organitzat per Temp Produccions, l'Ajuntament de l'Escala i el Museu d'Arqueologia de Catalunya, va arrencar la seva programació el passat abril amb els concerts de Roger Pedrós i Meritxell Noguer. En declaracions al Supermatí, el director general del festival, Miquel Fernández, ha assegurat que han fet un bon balanç a les primeres actuacions del festival.
I el Fringe de Torroella de Montgrí l'Estartit arriba a la desena edició com a referent del talent musical emergent.
Del 15 al 19 de juliol, mig centenar de joves talents de la música oferiran un total de 14 concerts de música clàssica, antiga, contemporània, jazz i músiques d'autor i arrel en espais emblemàtics de Torroella de Montgrí i l'Estartit.
I en esports avui us hem d'explicar que Pere Bataller, de l'Embol Garbí, a Palafrugell, es retira després de 3 dècades al club.
El jugador del club Embol Garbí s'acomiada de la pista amb 38 anys, després de més de 3 dècades al club palafrugellenc. Destaca a Ràdio Palafrugell que encara se li fa dura la decisió de la retirada i ara haurà de decidir quin serà el seu futur i la relació amb l'Embol.
Previsió del temps. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia.
Sembla que avui ens acomiadarem del juny amb poc sol i menys calor, és així?
Doncs acomiadem el mes de juny amb un dia de temps inestable, cel entremig i força ennuvolat i un descens de la temperatura. Aquest matí amb restes d'algunes de les tempestes que van creuar pràcticament tot Catalunya la passada nit. Al llarg del dia d'avui es manté el risc de ruixats, localment acompanyats de tempesta, i tal com informa l'avís de perill emès pel Servei Meteorològic de Catalunya, poden descarregar amb elevada intensitat. La menor insolació, juntament amb el front fred que ens creua, ens aportarà una massa d'aire més freda i això es notarà en una temperatura, amb valors que aniran dels 17 graus de mínima als 26-28 graus de màxima a tot estirar. Cal dir, però, que al tractar-se de tempestes d'abast local, allà on caiguin els ruixats, el termòmetre pot baixar bruscament molt més que les zones no afectades pels xàfecs, però el descens tèrmic serà general a tot l'Empordà. Farà calor, però aquesta serà de molt bon portar. Dissabte i diumenge, amb restes d'inestabilitat residual, sol i alguns intervals de núvols i ambient càlid però sense la xafogor ni la calor dels darrers dies. Ha comentat també un estat de la mar una mica agitat entre avui i fins primera hora de diumenge, amb maror, onades màximes que poden superar el metre d'altura. Així doncs, donarem la benvinguda al juliol, de moment amb menys calor.
I més enllà del Baix Empordà estan passant coses quan són les 8 i 9 minuts. L'escola Pia admet haver amagat 25 anys d'abusos sexuals a menors d'un escolapi al Senegal. Els escolapis van rebre la primera denúncia el 2005, però no van fer res amb l'argument de protegir la institució. I les autoritats eclesiàstiques no van expulsar el seu membre, aquest, en Manel Sales, de l'Ordre i del Sacerdoci, fins al 2019. Tres sindicats pressionen la nova consellera amb una vaga a l'escola el primer dia de curs. Ostec, Intersindical i CGT reclamen a Anna Simó que escolti les seves reivindicacions i reverteixi les retallades. Més de 660 detinguts a França en la tercera nit d'aldarulls contra la violència policial. La gent que va disparar un tret contra el jove Nahel ha ingressat a presó provisional, tal com reclamava la fiscalia, enmig d'una onada d'aldarulls. L'Organització Mundial de la Salut estudia classifica l'edulcorant aspartam com a possible cancerigen. Indústria i reguladors temen les conseqüències de l'informe sobre 1.300 estudis que es publicarà el juliol, alhora que el Consell d'Additius valora el risc del seu consum. Recordem aquest edulcorant, que és el que inclouen les begudes que es fan passar per begudes sense sucre. I ara podria ser cancerigen, segons l'Organització Mundial de la Salut. Presó provisional per un home acusat de matar la seva parella a l'Hospitalet. El presumpte assassí té suspesa la pàtria potestat del fill i la causa està oberta per un homicidi consumat. I absolt després de 15 anys a la presó un home condemnat per una violació que no va cometre. Ahmed Tomouhi va ser condemnat per l'Audiència de Barcelona el 1992 després d'un judici en què no es van presentar els informes de la policia científica que ara han servit per exculpar-lo. Jo crec que aquesta notícia, tal com l'hem explicat, jo crec que farà explotar el cap de l'ultradreta. No sé com es posicionaran arran d'aquesta notícia. Hi apareix un cos sense cames ni braços a la platja del Miracle de Tarragona. El cadàver va arribar a la platja tarragonina arrossegat pel mar i els investigadors creuen que podria haver mort fa temps. També se sospita que és una dona per la forma del tors. I el Barça perd més de 300.000 seguidors a Instagram per celebrar el Dia de l'Orgull LGTBI+. El club blaugrana va patir els efectes de la LGTBI-fòbia per una publicació a les xarxes socials. Les 8 i 11 minuts. També hem d'agrair moltíssim la presència aquesta temporada de tots els comentaristes que cada dia a dia ens han deixat persones clau de l'actualitat del Baix Empordà, ens han deixat el seu comentari d'opinió. I avui és el torn de l'escriptora Ada Klein.
Un parell de dies abans de Sant Joan es va saber que una tortuga babaua havia fet niu a Sarriera. És una notícia de les que fan feliç i que per aquells circuits estranys que té el cervell ens retornen a la infància. Tots tenim la memòria farcida de dibuixos i documentals en què unes tortuguetes fugen esperitades cap a mar, un cop oclusionats els ous, i arriben venturoses després de nombrosos perills. A Sarriera va venir una gent del CRAM. Van desenterrar el niu, se'n van endur uns quants ous, el van tapar i van ballar el tros de platja. El procediment és l'habitual. Que una tortuga anidi al nostre litoral és un episodi rar, però que des de fa uns anys va passant. Els especialistes diuen que això es deu al canvi climàtic i que és probable que vagi en augment. S'intenta, doncs, estudiar què passa. Retirar els ous són assegurar el naixement a terme, fer investigacions i els petits es mantindran fins al cap d'un any per monitoritzar-los i marcar-los per a futurs seguiments. El dia que s'alliberin es farà una gran festa, on es convidarà a participar la gent, el que farà la delícia de famílies senceres, especialment dels petits que hi assistiran. Tot això, que podria semblar una cosa positiva, en realitat du implícit un rerefons preocupant. Jo de tortugues no hi entenc, però l'amic Manel Gazo, que és un professor i investigador del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la UB i un expert en bèsties i monstres marins, m'explica tot el que es fa en nom d'assegurar la conservació de l'espècie. Que en realitat es tracta de recerca. Ell es demana amb quin dret nosaltres, els humans, decidim que sabem millor que les tortugues on han d'anidar i argumenta com pot afectar la viabilitat del niu si se n'en retira el 20 o el 30% d'ous. A més, m'explica que el problema de l'espècie aquí al nostre mar en realitat es deu a la pesca i que és totalment irregular que qui gestioni tot el procés sigui una empresa privada en comptes de la Generalitat com tocaria. A mi tot això em fa rumiar, perquè les bèsties en general m'agraden. Sóc la que em comunico amb els gossos, amb els gats, els cavalls i els ocells. No els humanitzo, sinó que m'entenc com una més. Els homes com una espècie entre tantes altres, amb els mateixos drets a viure en aquesta petita parcel·la de món que ens ha tocat. Si la tortuga posa 100 ous i n'hi traiem 30 perquè creiem que en sabem més que elles, és que ens sentim superiors. Nosaltres, l'espècie més mortífera de totes, decidim sobre el que ens envolta. Ho modifiquem, ho alterem, ho espatllem tantíssimes vegades i encara ho disfressem de salvadors del món. Potser és que sóc un il·lusa i tinc un fons molt anarquista, però jo si veig una tortuga fer niu, us asseguro que no trucaré ningú i que els ous facin la fi que els toqui segons els que la seva mare i la natura i les lleis de Darwin hagin volgut. Perquè crec fermament que en aquesta vida tothom ha de fer el que li plagui, emprenyant al mínim els altres, i això també vol dir deixar en pau a les pobres bèsties.
Moltes gràcies a Declain i moltes gràcies a tots els comentaristes que dia a dia ens han portat la seva visió del món i concretament de l'Empordà a través dels comentaris d'opinió que hem escoltat sempre al final del repàs dels titulars. Així que moltíssimes gràcies a tots ells. Hem arribat ara mateix a un quart de nou del matí.
Aquest dissabte la cantada d'Havaneres de Calella es viu a la ràdio.
Un cantó d'Urellet.
Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital de l'Empordà us acostaran tot el que passi a la platja del Portbó durant la cantada d'Havaneres de Calella. Des de les 8 del vespre seguiu la prèvia de la cantada a través de la ràdio i en format audiovisual a les xarxes de les dues emissores. I a les 10 de la nit comença la transmissió de la cantada amb les Havaneres com a protagonistes i els comentaris de Carles Casanovas, Pilar Aranz, Núria Berengueres i Ramon Soto. Aquest dissabte, des de les 8 del vespre i fins que s'acabi la cantada, les Havaneres es viuen a Calella i es veuen a la ràdio.
Passa un minut d'un quart de nou del matí, d'avui divendres 30 de juny. Obrim l'informatiu del supermatí, l'últim supermatí de la temporada, i que podeu escoltar per Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. I comencem parlant de la cantada d'Havaneres, perquè demà se celebra aquesta 56a cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell, amb Helena Gadel, els pescadors de l'Escala, la barca de mitjan, el grup Portbó, que seran els encarregats de posar música. L'esdeveniment, ja ho sabeu, començarà a un quart d'onze de la nit i que podreu escoltar des de les 8, amb una prèvia per Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital amb l'anàlisi d'experts. Recordem, l'escenari de la cantada d'Havaneres que acollirà de nou el grup Portbó, una formació de Palafrugell, també els pescadors de l'Escala, el grup musical de l'Alt Empordà, a més, la barca de mitjana de Premià de Mar i la cantant i actriu Helena Gadel, que completaran la programació musical. Enguany, el cartell de l'esdeveniment ha estat dissenyat per la il·lustradora Anna Grimal. Durant tota la tarda i nit de l'1 de juliol, de demà dissabte, hi haurà un mercat d'artesans al Canadell i al carrer de Francesc Estrabau. Aquells que no puguin assistir a la cantada en directe tindran l'oportunitat de seguir l'espectacle a través de les pantalles gegants que s'instal·laran a Plaça Nova, Palafrugell, i a les platges del Canadell i del Port Pelegrí de Calella, també a la platja de Llafranc. Abans de la cantada, avui mateix, a dos quarts de vuit del vespre, Indira Ferrer, Mauri Campos i Carles Casanovas oferiran l'espectacle Denominació d'Origen a Havaneres d'Anada i Tornada a l'Església de Sant Pere de Calella. Per cert, que si heu d'anar a Calella de Palafrugell demà a la tarda i després tornar a Palafrugell a la nit, sapigueu que hi haurà un servei de bus gratuït. Les parades estaran a la plaça Europa de Palafrugell, al costat del Lidl, i a la Rambla del president Josep Tarradellas de Calella de Palafrugell. Ferran.
El servei tindrà una freqüència de pas aproximada de 15 minuts. Començarà a 6:15 de la tarda i s'allargarà fins a 11:15. I un cop acabi la cantada a la mitjanit, es reprendrà fins a 2:15 de la matinada. Els usuaris de l'autobús podran estacionar els seus vehicles a l'aparcament de l'avinguda de Josep Vergés i Mates de Palafrugell just a l'inici de l'autovia i a 2 minuts a peu de la parada. També hi haurà un servei privat de taxis amb un preu que oscil·larà entre els 20 i els 25 euros. Es podrà sol·licitar uns 20 minuts abans trucant al telèfon 972-3007-61 i no es faran reserves. En el cas dels vehicles adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, cal trucar amb antelació al 972-3000-23 o al 972-61-2222.
Recordeu, demà les Havaneres es viuen a Calella, però s'escolten i es miren també a la ràdio, perquè des de les 8 del vespre, transmissió conjunta de Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital, també en emissió a altres emissores locals, la tertúlia prèvia a partir de les 8 de la tarda amb Carles Casanovas, Pilar Aranz, Núria Berengueres i Ramon Soto, i a partir de les 10, en aquest cas d'un quart d'onze, per qüestions de TV3, que s'ha d'adaptar als horaris i a la publicitat, doncs aquesta cantada d'Havaneres també en directe i podreu escoltar per la ràdio en aquesta transmissió conjunta en què unim equips Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital. Ara són les 8 i pràcticament 20 minuts, tenim més notícies. Aquest incendi que ahir els bombers van poder controlar, un incendi de vegetació forestal a Mont-ras, estava ubicat darrere de l'antic dia.
L'avís del foc es va rebre cap a 3:45 i fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 16 efectius dels bombers i 5 mitjans aeris per mirar d'apagar el foc. No va ser fins a 4:45 que els bombers van poder controlar l'incendi. Van encerclar amb lines d'aigua el perímetre del foc i es va fer una maniobra amb els tractors al cap de l'incendi. La C-31 en direcció nord va estar tallada en aquesta zona a causa de l'incendi.
Segons sembla i segons va explicar l'Ajuntament de Mont-ras al seu Instagram, aquest incendi hauria estat la revifada d'un que ja vam tenir abans d'ahir a la nit en aquell mateix punt i que en aquell cas l'Ajuntament de Mont-ras el vinculava a una baixada de tensió d'Endesa. Veurem què hi ha de cert i si acaba sent així, perquè doncs, podria ser, és una cosa a investigar i per saber quin és l'origen d'aquest foc i si cal prendre mesures, que de fet hauria de ser així. Les 8 i 20 minuts... El sector turístic de la Costa Brava alerta que hotels, sobretot els hotels, estan patint per acabar d'omplir aquesta temporada d'estiu. Ahir ens acompanyava la presidenta de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, la Bàrbara Llé, per fer-nos les previsions d'aquest estiu i ens explicava que sí que els càmpings, els apartaments estan força plens, però que els hotels ara ja haurien d'haver omplert tots aquells punts, els dies tontos, del llarg de l'estiu, i que encara no s'han omplert aquests dies. Ens amplia la informació la Paula Brinés.
Aquest any Sant Joan ha caigut en divendres i això va donar lloc a un petit pont no anunciat. Hall explica que durant aquell cap de setmana les ocupacions van ser molt bones i la majoria de turisme va ser nacional. Altrament avança que els càmpings i els apartaments tenen molt bones previsions. Per contra, pel que fa a l'allotjament d'hostaleria, hi ha una frenada.
S'ha parat un sec, hi havia unes molt bones previsions pel mes de juliol. Agost sempre és una mica última hora, perquè majoritàriament el mercat que estigueix a l'agost és nacional, i el nacional sempre va una mica a última hora. I bones perspectives per setembre-octubre. I ara ha sigut com ara farà una setmana, uns dies, s'ha parat la venda, s'ha parat la... I, bueno, ja veurem com evoluciona. Coincidentment, amb altres marques turístiques o regions turístiques està passant exactament el mateix i veurem què passa.
I això s'han de què?
Potser que no sé, que és que no sabem molt bé si és per preu, si és perquè hi ha una frenada del consum. Jo tiraria més per aquesta segona, que hi ha una frenada, sobretot al nacional, una frenada del consum. I perquè portem 2 anys des que hem sortit de la pandèmia, l'any passat va ser que cremar tots els torrons i clar, en algun moment això té unes conseqüències.
La presidenta no sap la raó de la parada en sec, però assegura que sempre a principis o mitjans de juny és quan es comença a acabar d'omplir les setmanes més fluixes o inclús les tipologies d'habitacions menys demandades. Per això actualment no està passant. De moment no s'està emplenant ni tampoc hi ha entrada de reserva i, per tant, això preocupa el sector hoteler. A més, el Brexit també està creant molts problemes al mercat britànic.
D'altra banda, les eleccions del dia 23 de juliol, allà creu que no han afectat les reserves, eh? No és un aspecte, de fet, que preocupi als hotelers.
Altrament, el tema de la sequera hi estan treballant i creu que el turisme està conscienciat.
El curiós del cas és que els estrangers ho tenen molt clar, vull dir, aquest tema, i podria dir que són els que estan més conscienciats, no? A nivell de sostenibilitat, a nivell de... Sempre han sigut més capdavanters que nosaltres. Llavors, bueno, difícilment no entendran la problemàtica que té Catalunya, no? I sí, ho fem des del gremi, hem fet això com petites cartelleres, que així el nostre associat doncs pot posar en zones comunes o en les habitacions o, bueno, una mica així. Però, més que res, no són les millors mesures, però sí són unes mesures de conscienciació, perquè tampoc pots fer gran cosa. No pots tallar-li l'aigua a una hora determinada o perquè encara tampoc estem en aquests límits, no? Bueno, si haguéssim d'arribar ho faríem, eh? Vull dir...
Finalment hem conversat amb l'entrevistada sobre la falta de personal. Comenta que no és tan exagerat com l'any passat, però segueix havent-hi molta falta de professional. Aquest fet fa que els propis hotelers s'hagin de convertir en l'escola d'hostaleria directament, agafant persones amb bona voluntat però sense idea de com funciona el sector, i això fa que hagin de doblar la seva plantilla i els surt molt més car. De fet, afirma que no hi ha ni gent que s'hi vulgui dedicar a aquesta professió, ni gent que s'hi hagi dedicat, i que, per tant, sigui professional.
Veurem com avancen aquestes previsions a l'estiu que ja ens explicava la Bàrbara Allí. 8:25, de seguida, 5 minuts, ja tindrem amb nosaltres en Francesc Sánchez Carcasés, el director artístic de la Cantada d'Havaneres de Palafrugell, de Calella de Palafrugell, d'aquest dissabte. Però abans tenim altres notícies, per exemple, que la policia local de la Bisbal ha incorporat un nou cotxe a la seva flota de vehicles, un cotxe Seat Ateca, equipat, diuen, amb totes les mesures de seguretat per fer un patrullatge de proximitat. I també incorpora, i això és important, un desfibrilador extern automàtic, un desfibrilador per poder assistir in situ i ràpidament en cas d'un infart.
A més, el cotxe té les últimes novetats tecnològiques i gràcies a les seves prestacions és apte per transitar per tot el municipi, inclosos els camins. També disposarà mampara i un panell informatiu desplegable que vol servir per incrementar la seguretat de la ciutadania a la via pública. Amb aquesta inversió s'aconsegueix dotar el cos de noves eines per poder complir la seva tasca en total seguretat, sigui a nivell de seguretat ciutadana o en operacions de trànsit. El regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Dilmé, ha explicat que la voluntat del nou govern municipal és continuar dotant la policia municipal de les eines necessàries per poder donar el millor servei possible a la ciutadania. En aquest sentit, ha afegit que hem fet una aposta per una policia de proximitat, que trepitgi més el carrer i que sigui preventiva quan cal, però contundent davant delictes i comportaments incívics. Aquest vehicle en substitueix un altre que estava adquirit mitjançant un contracte en modalitat de renting, que ja havia conclòs. L'actual flota de la policia local de la Bisbal d'Empordà és de 3 automòbils i 2 motos.
El Servei de Salut Integrat del Baix Empordà implanta la signatura digital pels consentiments informats a l'Hospital de Palamós i a Palamós-Gent Gran. Concretament, s'ha implantat per totes les proves diagnòstiques que es demanen des de l'Hospital de Palamós i Palamós-Gent Gran i també per totes les intervencions quirúrgiques que es fan a l'Hospital de Palamós.
Aquest canvi permet millorar aspectes de seguretat de la informació assistencial i reduir l'ús de paper. S'ha implementat a través de la plataforma BitDesigner, certificada en serveis de firma electrònica i identitat digital i amb garanties de reconeixement legal. Quan el pacient ha estat informat de la prova o de la intervenció quirúrgica per part del metge o metgessa, la consulta pot passar a signar digitalment el consentiment informat a l'admissió de l'especialitat on es visita. O bé s'ofereix al pacient l'alternativa de rebre'l per correu electrònic i signar-lo a casa. Un cop signat, el consentiment queda incorporat automàticament a la història clínica del pacient, evitant d'aquesta manera la impressió del document i que fins ara s'escanejava. També permet oferir al pacient l'opció de rebre la seva còpia del consentiment informat per correu electrònic en comptes d'imprès en paper. Cada any els serveis de salut integrats del Baix Empordà s'assignen més de 30.000 consentiments informats d'intervencions quirúrgiques i proves. En el decurs dels mesos de maig i juny ja s'han signat 2.557 consentiments informats en format digital. Pel que fa al medi ambient, amb la digitalització d'aquest tràmit s'estalviarà un consum anual aproximat de 80.000 folis i, per tant, s'evitarà l'emissió de 368 quilos de CO2, l'equivalent a les emissions generades per un turisme que recorre una distància de 307 quilòmetres.
Fàcil de reconèixer, estem escoltant La Vella Lola i estem escoltant Barca de Mitjana, que és un dels grups que actuaran demà a la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell. La 56a edició, amb Barca de Mitjana, els pescadors de l'escala Portbó i la cantant Helena Gadel. Per avançar-nos alguns detalls de l'edició d'enguany, ens visita el director artístic de la Cantada d'Havaneres, en Francesc Sánchez Carcasés. Bon dia. Ara sí que ens escolten, senyor Carcasés. Bon dia.
Sí, home, bon dia.
Ara sí, ara sí.
Perfectament.
Sí, ara sí. No, és aquell botonet que sempre falta d'apretar la taula i que els oients ja coneixen aquest botonet i ara era el cas. Com està? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Ja tot a punt, imagino, a nivell artístic i musical, ja tot preparat, suposo, des de fa temps.
Sí, sí, lògicament, a hores d'ara, doncs, no hi ha cap cosa que no estigui més o menys coordinada des de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, de l'Ajuntament de Palafrugell, organitzadora d'aquesta cantada, i per tant, doncs, aquest vespre comencem ja amb la Precantada, amb l'Indira, amb en Carles Casanovas, amb en Mauri Campos, doncs, que faran una prèvia en l'església de Calella a partir de 7:45, i demà, doncs, en la Gran Cantada tenim un cap de setmana per endavant molt important.
Va, anem per part, doncs. Mira, ja que em parlaves d'aquesta prèvia d'avui al vespre a l'església de Calella. Com va néixer aquesta idea? A més, és que són les havaneres, però diferent, perquè, clar, és la Indira, que molts ja la coneixeu, és cantant lírica, per tant, les havaneres des del punt de vista més líric.
Sí, l'Indira, que fa molts anys que treballa amb constància i molt bé, doncs té un concert molt ben preparat amb dos magnífics guitarristes, Mauri Campos i en Carles Casanovas, més conegut durant molts anys com a director i cantant del Porbó, però que entre els tres fan un món diferent de la manera lírica, de molta qualitat, i amb la voluntat i l'interès de l'organització de Calella d'allargar una mica el cap de setmana, i en diverses edicions s'ha fet també per davant o per darrere, vol dir que el divendres o el diumenge, en aquest cas tindrem divendres i diumenge, perquè divendres tindrem la Indira i diumenge tindrem una de les organitzacions del festival Ítaca. La Indira, com molt bé comentaves tu, és una cantant, una soprano de gran qualitat, que fa una aportació important en el món de l'havanera des del camp líric, i per això mateix fem aquesta alternància entre el divendres i el dissabte, amb un dissabte més clàssic, per dir una paraula, del món del cant de taverna, amb alguna aportació també important d'una cantant que s'incorpora en el món de l'havanera i que per mi és un enriquiment d'aquest cant. I el divendres, avui concretament, a partir de 7:45, amb un espai preciós, com és la placeta, dintre l'església de Calella, un aforament que en aquests moments ja està ple, però que tornem a dir, ho hem comentat en alguna ocasió, que si algú falla i no ve, a l'hora de començar cobrirem aquells espais. Mm-hmm. Dic això perquè molta gent ens està demanant que no pot accedir perquè les entrades es varen esgotar de seguida, unes entrades que són gratuïtes, que l'organització posa a l'abast de tothom, però que en el cas de que a última hora, per diversos motius, algú fallés, ho podrem molt clàssic, perquè hi ha molt d'interès d'escoltar aquest concert de l'Indira Ferrer Morató, que per cert, ja l'han rodat una mica, que l'Indira, ella sola, amb altres acompanyaments, ve directe de Mèxic, perquè fins ara estava a Mèxic, i que per tant, això és el mai parar per ella, perquè després de Mèxic toca Calella.
Molt bé. Un altre dels protagonistes de la cantada, ja anant a la cantada de Veneres, perquè hi serà present allò d'esperit i sobre l'escenari amb les peces dels quatre grups o artistes que participaran a la cantada, és en Càstor Pérez, no? Cada artista interpretarà una de les seves cançons, no? Que segurament la més reconeguda és el Vestida de nit, però n'hi ha moltes més.
Sí, naturalment, l'interès també de la cantada és fer reconeixements a persones que han ajudat molt a tirar endavant l'havanera, i sobretot l'havanera en català, a partir de la presentació del llibre Calella de les Havaneres, que va ser una mica el tret de sortida d'una cantada improvisada que s'ha convertit en la Gran Cantada i en el tret de sortida de l'estiu. L'any passat vàrem pensar que, amb motiu també del seu 95è aniversari, abans d'ahir per ser, en va fer 96, Josep Bastons, teníem de dedicar musicalment, és la paraula, dedicar-li musicalment a la cantada, que prou que s'ho mereix un compositor com Josep Bastons, que ha fet més de 100 temes del món del cant de taverna. I això fa que tingués un èxit, jo crec, i un reconeixement Josep Bastons i la cantada en general, i que pensar en que aquestes noves havaneres, entre cometes, que s'han compost des dels anys 60 cap aquí en català, han enriquit moltíssim el repertori que venia d'Ultramar, de Cuba, de les Antilles, i que aquests compositors catalans, com per exemple Josep Bastons l'any passat, han ajudat a popularitzar molt l'havanera. Càstor Pérez, un gran investigador, un home que al seu cor anava 2x4 amb el ritme de l'havanera, que sempre va lluitar per enaltir i dignificar l'havanera, no va tenir massa temps de compondre molt, però les peces que va fer, curiosament quatre, sempre han sigut un gran bagatge. Tu em comentaves Vestida de nit, que sens dubte ha sigut el que s'ha popularitzat més.
De fet, ara estem escoltant la cantada de havaneres del 2010, estem escoltant de fons que en Càstor i la seva filla, Sílvia Pérez Cruz, la van interpretar.
Sí.
Aquesta és la guitarra d'en Càstor.
Sí, moment i... emotiu, eh? Moment emotiu.
Clar, fa 13 anys ja d'això, eh? Jo suposo que en algun moment també doncs la Sílvia Pérez Cruz hauria de tornar a la cantada de Vaneres, no?
Bueno, hi va tornar-hi motiu del 50 aniversari. Sí. També hi va tornar-hi el 2011, després de la mort del seu pare, va voler cantar una cançó, i per tant la Sílvia, que en aquests moments doncs està preparant tres concerts que farà en el Liceu de Barcelona. En el Liceu de Barcelona té una feinada impressionant, però va tornar el 2016 motiu del 50 aniversari de la cantada de Vaneres.
I de fet el 6 d'agost la tindrem a Calella mateix, al Cap Roig.
Sí, exacte. Ella fa una selecció ara en aquests moments molt important de la seva feina, del seu treball. Està en un moment boníssim, altíssim, de gran qualitat interpretativa, i té molts concerts per endavant, i en aquests moments ho sabem, doncs, que centrada en aquests concerts que farà en el Liceu, però està informada d'aquest reconeixement que farem doncs, a Calella, reconeixement musical, que és molt senzill, que és allò de dir, mira, escoltem la seva música, escoltem la música de Càstor Pérez, i per tant el Borbó cantarà Temps Perdut, en l'Havana se llama Elena, Els pescadors de l'Escala, i El mariner feliç, un tema pràcticament inèdit, o que es coneix molt poc, El barca de mitjana. D'aquesta manera, cada grup cantarà una cançó de Càstor Pérez.
El Vestida de nit el farà l'Helena Gadel, no? Ens deies?
Sí.
Que segurament és la sorpresa d'aquesta cantada, no? I del que tenim moltes expectatives de veure com anirà, no? Com serà aquesta cantant, que no la coneixem, la coneixem moltíssim, per moltes coses, actriu, cantant... les aparicions més recents són com a jurat d'Eufòria, i no sé com va néixer, explica'ns com va néixer aquesta participació de l'Helena Gadel a la cantada, i si has pogut parlar ara aquests últims dies amb ella i com està, quines expectatives té de cara a la cantada.
Mira, primer de tot us reconeixeré un secret que fa una mica de vergonya doncs, dir-ho, i que demostra una mica la meva ignorància. Jo en el moment que contacto amb l'Helena Gadel, jo no sé que sortim un col·laboró a la tarda, ho desconec, a la tarda, sincerament, sí. No tinc temps de veure la televisió.
I ja fa temps, eh? Ja fa temps, sí, perquè aquests col·laborats normalment canvien d'actors, i ella no, ella fa temps, des dels inicis que hi apareix, sí, com si fos ahir.
M'ho expliquen posteriorment, com també que ha jurat d'Eufòria, jo també ho desconeixia. I aquí dic que, escolta, em sap greu, però mira, és així, jo ho desconeixia totalment. I quan en alguna ocasió doncs, dic el cartell d'aquest any i dic que l'Helena Gadel, em diuen, la del Colabrot de la tarda, jo quedo parat i no sé de què em parla.
No deu ser la mateixa Helena Gadel, no?
Sí, no, vull dir que me refereixo reconeixent doncs, que no coneixia aquest tema, que lògicament jo penso també ella com a cantant. I que jo tinc un seguiment d'ella des de l'època del Maricel amb Degoll de Gom, i després amb els seus primers discos, i després amb les seves actuacions, doncs amb la Marta Robles a la guitarra, una magnífica guitarrista, directora de Les Migues, per cert, i jo vaig a recitar els de l'Helena Gadel. Per cert, tinc un retorn que em farà difícil poder seguir parlant, com
a veure,
no m'ha de aquest retorn.
Ara millor, ara millor que...
Molt bé, sí,
per sí perfecte, millor, perdona'm.
Era complicat, era complicat.
Sí, ho entenc.
Doncs, l'Helena Gadel, després d'una actuació amb la Marta Robles, jo vaig a parlar amb ella i li explico la meva idea, com en altres ocasions ja havia fet amb la Nina, amb la mateixa Sílvia Pérez. La Sílvia Pérez, ara tots recordem la seva actuació del 2010 i en Vestida de nit, sí. Però recordem que anteriorment això, ella, que en aquells moments tampoc era tan famosa, per dir una paraula com ara, doncs no cantava en les seves actuacions a Vaneres, sinó que li faig la proposta igualment que la Nina. Per tant, són cantants, en aquest cas la Nina, la Nina també era molt coneguda per haver fet triomfo, l'Helena Gadel per altres coses, però jo, sobretot, penso que són grans cantants, grans intèrpretes, grans artistes, i que per això mateix doncs poden aportar coses a la Vanera, perquè la Vanera i a Calella respectem 100% aquest món dels tercetos de la gent que cantava a les tavernes de Calella, i grups com per exemple el Borbó o el mateix Pescadors de l'Escala, amb aquest estil doncs, de cantar a tres veus. Però amb l'evolució del temps pensem que l'enriquiment, sobretot en veus femenines, que de ben segur també cantaven a les tavernes, recordem que quan es funda a principis dels anys 70 el grup Peix Fregit, hi ha la Maria Cervera. Per tant, hem de treure una mica allò de que únicament cantaven homes, o així ho penso jo, és una opinió meva, i les veus femenines hi aporten molt a la Vanera, encara que a vegades, com és lògic, no cantin amb l'estil clavat de Calella, que s'anomena l'estil de Calella, doncs a tercetos. I tenim tres grups que cantaran doncs, a tres veus. I tenim, doncs, l'Helena Cadell, que crec que ajuda a comercialitzar, dic aquesta paraula, i a popularitzar, i que la gent doncs s'apropi més al món de l'Havanera. Hem de mirar de no ser tancats, i en aquest aspecte, l'Helena Cadell, espero doncs, que totes les expectatives que jo hi tinc posades també es compleixin. Ella està molt il·lusionada, molt, i des del primer moment que jo li vaig comentar que hauria de cantar havaneres, indiscutiblement, a ritme d'havanera, ella no solament hi està d'acord, sinó que en les 5 cançons ho farà d'aquesta manera. Dic això perquè la darrera normativa que vàrem fer de les 5 cançons que canta un grup, una permetem que si no és ben bé clavat a ritme de manera, per un bogaret o una baladeta, una cosa així, també dintre d'aquesta evolució. L'Helena ha triat cantar 5 cançons a ritme de manera.
Molt bé. Doncs en tenim ganes, tenim ganes d'escoltar-la. No sé, en quina posició actuarà? L'última?
Doncs, no, actuarà doncs, a la tercera
la
posició.
Tercera.
Però, sí, però és un tema, per dir-ho d'alguna manera, de coordinació musical. Clar. Cobriran els pescadors de l'escala, que després hi haurà el Barca de Mitjana, l'Helena Cadell, Portbó, tancarà la cantada abans de cantar El meu avi i la vella Lola. Per tant, tenim aquí dos grups coneguts, consolidats, com són els pescadors de l'escala, que ja en les dècades doncs, dels 40-50 doncs ja no eren coneguts, perquè en aquella època no eren coneguts els grups de manera, sinó que com a pescadors de l'escala doncs, cantaven, que l'any 1972 es varen constituir d'una manera més oficial i varen començar a fer enregistraments discogràfics de molta qualitat en aquella època. Pescadors de l'escala, el grup Alba de la Bisbal i segurament el Portbó doncs, eren els grups més anomenats. Després es va incorporar el grup Peix Fregit, segurament com dels més destacats. El Barca de Mitjana és un grup del Maresme, de Vilassar, de Premià de Mar, amb un nivell musical, acompanyament d'acordió, percussió i guitarra, i molt seriós i molt respectuós amb el repertori més clàssic de l'havanera. I del Portbó, sobretot doncs, aquesta emissora, no cal parlar-ne gaire, perquè el coneixem, els coneixeu de dalt a baix, i per tant, doncs, ara, amb les innovacions, doncs, amb la participació d'en Xevi Junama, d'en Lluís Bofill, juntament amb en Pep Nadal, continuen amb el mestratge que va agafar en Carles Casanovas, per cert, de Castor Pérez i de la gent més gran que varen fundar Mir Xicoire i Morató, el Portbó inicial. Per tant, musicalment jo crec que tenim inicialment una bona cantada, una molt bona cantada.
Les entrades van volar, però qui vulgui seguir-ho pot fer-ho també a les pantalles gegants a Plaça Nova, al Canadell, al Port Pelegrí i a Llafranc, si no per la tele, que després d'algun any que hi ha hagut, que no estava clar si ho farien o no per TV3, jo crec que després de veure les audiències de l'any passat, si deuen haver volgut llançar de cap, perquè l'any passat va fer molt bona audiència, veurem aquest any, i si no per la ràdio també, perquè clar, les dues emissores que fem aquesta informatiu, doncs estarem en directe ja des de les 8 per explicar-vos aquesta cantada de Havaneres, per fer la prèvia, i després també viurem la cantada amb els comentaris, precisament ara que en parlaves d'en Carles Casanovas, de la Pilar Heranz, de la Núria Berengueres i en Ramon Soto. Per tant, us animo també a tothom a seguir la ràdio i també les xarxes socials de les dues emissores, perquè des d'allà serà des d'on podrem viure també les Havaneres des de la ràdio.
Sí, naturalment que sí, i agraïm aquesta tasca que feu vosaltres perquè ajuda també a popularitzar i a moltíssima gent que a vegades no es pot apropar fins a Calella, doncs per diversos motius, les zones de la ràdio s'hi fan arribar, igualment com TV3, que des de fa dies doncs, ja estan treballant en la realització d'aquest programa.
Francesc Sánchez Carcasés, director artístic de la cantada de Havaneres, gràcies. No sé si vol acabar amb un desig de cara a aquesta cantada de Havaneres.
No, un desig que la gent s'ho passi molt bé, que, com a consell, la gent que tingui aquell neguit d'un t'aparcaré, que recordi que hi ha els autobusos que des de la plaça d'Europa surten de manera gratuïta a partir de les 5 de la tarda i que tornen fins a 2:45 del matí del diumenge, que és una manera doncs, de poder tornar i fins i tot amb aquests horaris de poder estar una estona després de la cantada en els diversos establiments doncs, de Calella, allà on el Barca de Mitjana, els pescadors de l'Escala i el Portbó iran també interpretar Havaneres ben bé de prop allà al costat doncs, de la barra, de la taula, vivint doncs, com feia abans les cantades d'Havaneres. Quan baixem de l'escenari anem a cantar Calella i per molta gent agafar l'autobús i cap a Palafrugell agafar el cotxe és una manera, jo diria, tranquil·la de no complicar-se la vida, de buscar aparcament que és difícil i de viure una magnífica nit d'estiu i el tret de sortida oficial de l'estiu a Catalunya.
Clar que sí. Francesc Sánchez Carcasés, gràcies i ens veiem demà.
I tant que sí. Bona nit i bon dia.
Ara, sí,
bon dia,
ui, bona nit.
Bona nit.
Bona nit la que tindrem demà.
I tant, segur.
Que vagi bé, bon dia.
Adéu-siau. Adéu.
Aquest dissabte, la cantada d'Havaneres de Calella es viu a la ràdio. Ràdio Capital de l'Empordà i Ràdio Palafrugell us acostaran conjuntament tot el que passi a la platja del Portbó durant la cantada d'Havaneres de Calella.
Quan canten les orelletes...
Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital de l'Empordà us acostaran tot el que passi a la platja del Portbó durant la cantada d'Havaneres de Calella. Des de les 8 del vespre seguiu la prèvia de la cantada a través de la ràdio i en format audiovisual a les xarxes de les dues emissores. I a les 10 de la nit comença la transmissió de la cantada amb les Havaneres com a protagonistes i els comentaris de Carles Casanovas, Pilar Herranz, Núria Berengueres i Ramon Soto. Aquest dissabte, des de les 8 del vespre i fins que s'acabi la cantada, les Havaneres es viuen a Calella i es veuen a la ràdio.
Un quart, tres quarts de nou del matí. Tenim més notícies abans d'acabar aquest programa. Abans d'acabar també hem de parlar de la Festa Major de Begú. Abans us hem d'explicar que el Palau Solterra exposa més de 200 fotografies que recullen les vivències de Marta Sentís. Aquest dissabte a les 12, el Palau Solterra inaugura l'exposició Tots els dies són meus, una mostra de més de 200 instantànies capturades per Marta Sentís al llarg de 20 anys de carrera.
A través de la imatge, Marta Sentís explora la seva independència i és un mirall de la seva curiositat per altres models de vida, de la seva recerca d'escenaris i persones que la desvinculin dels referents socials en què va créixer. Va passar la infantesa a París i part de l'adolescència a Palafrugell, Florència, Perugia i Oxford. Des de jove, Marta Sentís va sentir la curiositat per viatjar i conèixer el món, per això va visitar països de diversos continents, observant la realitat des de diverses perspectives poc habituals. El domini de les llengües, com el català, el castellà, el francès, l'anglès, l'italià, l'àrab o el portuguès, li han servit per connectar i teixir vincles amb persones i cultures dels territoris que ha visitat. Durant la seva joventut va viure entre Nova York i Barcelona, on va tenir companys de viatge, artistes com ella, que van protagonitzar el moviment àcrata i contracultural dels anys 70, caracteritzat per una ruptura lúdica i radical dels canons artístics i culturals. La seva estada al Soho va coincidir amb una gran efervescència artística que alliberà el seu tarannà fotogràfic. A partir del 1973 va viure de manera intermitent a Nova York durant 5 anys treballant per diverses agències de l'ONU. I arran d'aquesta experiència professional, Sentís va començar a recórrer indrets d'Orient i Occident, convivint amb diverses persones i cultures. Gràcies a aquestes vivències viscudes arreu del món, Tots els dies són meus reivindica una personalitat lliure i independent que aconsegueix capturar la bellesa universal de la mundanitat amb una càmera. El comissari de l'exposició, Alejandro Castellote, reconeix que Marta Sentís fa una fotografia fidel a la seva experiència del món, a les contingències d'aquells viatges que han atorgat sentit a la seva vida, o mostren el seu intencionat desarrelament i el grau de complicitat que estableix amb diferents grups socials i ètics. Així, Sentís es resisteix a explicar històries amb les seves instantànies i vol mantenir la potència semàntica de cadascuna de les imatges sense vincular-les a un relat.
Potser al principi buscava més la història i poder vendre i tal, però finalment l'únic que busco és la part formal quan viatjo.
I aquest cap de setmana Begú s'engalana per celebrar la seva festa major, la festa major de Sant Pere, una de les dues grans festes majors del municipi. La festa, de fet, va començar ahir, s'allargarà fins al 2 de juliol, fins diumenge, i per avançar-nos algunes de les activitats, ens visita el regidor de Cultura de Begú, en Rafa Criado. Bon dia, senyor Criado.
Bon dia. Algunes... regidor de festes.
De festes, eh? Mira, teníem aquí apuntat el guió Cultura. No, disculpi, doncs. Regidor de festes. Algunes de les activitats ja es van celebrar el cap de setmana passat. Ahir va començar allò, la programació central. Com han anat aquestes primeres activitats?
Sí, doncs molt bé. O sigui, ahir, el cap de setmana passat va... Bueno, en si va començar amb l'Associació dels Perduts, que van fer el del Bulli Baixa, que va ser tot un èxit, i ahir va començar doncs la Festa Major de Sant Pere. Justament ahir al matí vam fer un ofici solemne cantat per la principal de la Bisbal, amb sardanes, a les 12 del migdia, i a la tarda es va fer un bateig de la bestiola creat pels grups de percussió i gralla a Bacanàs.
I avui se'n farà l'apadrinament, no? Expliqui'ns com és aquesta bestiola.
Ahir va ser l'apadrinament. És una bestiola, està feta, és una mixta entre rascassa, com un peix, així, és algo raro, fet per ells, creat per ells. I ja té nom, o sigui, justament avui sí que es fa, bueno, ahir va ser el bateig, el seu nom és Bacardat.
Bacardat, eh?
Sí, Bacardat. I justament avui, en principi, l'apadrinen els ducs del foc de Torroella de Montgrí, i també avui al vespre fan un espectacle de foc amb Dracònia.
Ara estava mirant les imatges a Instagram. Jo crec que costa de definir, ho ha definit bé. És una bestiola estranya, sí. El Bacardat, molt bé.
Sí,
Hi haurà diversos espectacles al llarg del cap de setmana. Destaquins algun?
Sí, bueno, destacar que les més grosses en si, com la d'avui, que és la nit al foc, la segona nit al foc, que organitza el grup Bacanàs, tal com t'he dit, i demà al vespre també la nit jove que l'organitza el grup jove de Barracudes, organitzat per la seva associació, i per cert, si algú del poble vol integrar-se al grup per formar part amb moltes ganes de fer coses pels joves, estan encantadíssims de rebre'ls, o sigui, això demà al vespre. Avui en si és això, tal com t'he dit. Avui a les 19, a les 7 de la tarda, comença la cercavila pel poble i finalitza el Parc de la Breda, on es fa la segona nit del foc, amb una botifarrada popular que fan i es poden comprar els tiquets allà a la barra del bar. A les 9:45 apadrinaran la bestiola els ducs del foc de Torroella de Montgrí, i a les 19:30 comença l'espectacle aquest de Dracònia, que ha de ser un espectacle molt maco. I tancaran amb l'actuació del conjunt de Swing in Nepal.
Sí, ara els posaré, que sonen habitualment a la ràdio, ara els posaré, miri, mentre ens va explicant.
Perfecte. Doncs demà dissabte a les 8 del vespre fan una obra de teatre, Una casa de cuento, es diu, a càrrec del grup Teatres 15. La fan demà dissabte a les 8 i diumenge a les 7 de la tarda també la repeteixen. Demà, aviam, teníem, en teoria, demà a les 8 del vespre és això. A les 10:30, com cada dissabte, fem les sardanes a partir d'ara d'estiu. Fem les sardanes amb el grup de la Cobla del Baix Empordà. I a la plaça de la Breda, la nit jove, organitzat per l'associació que he dit, que és Barracudes, amb l'actuació de la banda musical Papas and the Popos.
També,
i Carlos Selecta.
En Carlos Selecta, que no podia faltar, no pot faltar.
Sí, aquest no podia faltar, i per ells més, encara. I DJ Evelyn.
Molt bé. I demà també taller, animació, també la representació, com un altre de nou, de la Casa de Cuento, del grup de Teatros 15. I també, evidentment, la fira, no? La fira d'atraccions al Parc de la Roreda, que també...
La fira està tots els dies. La tenim al Parc de la Breda, estarà tots els dies, amb servei de bar. Ja hi ha servei de bar a la Breda, o sigui que estarà... el tema, la fira està baix.
Ja ens anava dient que en aquesta i en moltes festes majors és importantíssima també la participació de les entitats i les associacions juvenils i culturals,
sí,
no?
Sí,
com és aquesta col·laboració amb les entitats?
Hòstia, aviam, jo el tema d'associacions apostem 100% amb ells, i són, en si, amb aquestes festes, són les que més fàcils es fan portar, o sigui, el tema d'organització. La nit jove, doncs t'agafen els grups ells, decideixen ells, o sigui, li fas una mica de partida, Bacanàs, doncs es munten el seu espectacle i ens fan fer tot que vagi tot més fàcil. Justament també hi ha el tema de la... Es fan avui una cercavila amb les cubanites, que baixen des del poble, fan una cercavila per tot el poble i després baixen directament cap a la Breda, o sigui que que gràcies a aquestes associacions es fan tot més fàcil i de portar-ho i de fer més festa.
Ho celebrem, doncs, que sigui així. Ara estava repassant la previsió del temps, perquè amb la ploguda d'avui deia aviam si patirem, però veig que a partir de les 6-7 de la tarda ja desapareix pràcticament la probabilitat de pluja i durant tot el cap de setmana no esperem pluges, per tant, mira, millor.
Esperem. Ahir sí que ens va tallar una mica el tema de el ball de Festa Major, de la principal de la Bisbal, al vespre, però va ser una horeta, però bueno, això no hi comptem amb això i pot passar.
Sí, és una cosa amb què hem de comptar i hem de treballar. Doncs que tingui molt bona festa major, molt bona festa major a tota la gent de Begur que ens escolta cada dia, que gaudeixin moltíssim i això, perquè de fet és la festa del poble i és la festa que s'ha de celebrar amb més ganes doncs al llarg de l'estiu. Hem parlat amb en Rafa Criado, que és el regidor de festes de l'Ajuntament de Begur. Gràcies i que tingui molt bon dia i molt bona festa major.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, i per acabar també amb cultura parlarem del Festival Fringe de Torroella de Montgrí, organitzat per les Joventuts Musicals de Torroella, que arriba a la seva desena edició, consolidat com el festival de referència del millor talent musical emergent a Catalunya gràcies al suport continuat des de la primera edició de la Fundació Banc Sabadell. Serà del 15 al 19 de juliol. Mig centenar de joves talents de la música oferiran un total de 14 concerts de música clàssica, antiga, contemporània, jazz i música d'autor i d'arrel en diversos espais emblemàtics de Torroella de Montgrí i de l'Estartit.
Torroella de Montgrí, l'Estartit, continua sent la plataforma de referència a Catalunya a l'estiu que dona a conèixer els joves talents musicals. Aquest 2023 serà amb la col·laboració de circuits i plataformes musicals consolidades com la xarxa de músiques de la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya, els guanyadors dels concursos de Joventuts Musicals d'Espanya i el programa europeu Emerging Plus. La programació del Fringe d'enguany comença el dissabte 15 de juliol a les 6 de la tarda amb Carles Marigó, David Domínguez i Ismael Alcina amb Recherche Sonora a la plaça de la Vila. A les 7 de la tarda estarà el torn d'Anacronia presentant el clàssic continuo La Societat Bacabel al Cine Petit. A la mateixa hora, al Palau Solterra Fundació Vilar Casas, Aide Jimeno Soprano i Carlos Sanchís al piano presentaran souvenirs en forma de cançó. Com l'any passat, el Fringe Torroella de Montgrí l'Estartit conviurà amb les residències musicals Emerging Plus, un projecte de cooperació europea a gran escala que promou l'aparició de nous talents de la música antiga i del qual forma part el Festival de Torroella de Montgrí des de l'any 2018. Aquest estiu hi haurà un grup fent una residència musical a Torroella. Del 10 al 17 de juliol, Seferi, que el 15 de juliol oferirà un concert al programa del qual prepararà durant la seva residència. El diumenge 16 les actuacions comencen a 11:15 del matí a la casa Jalivern Fundació Mascor amb Marta Cubas, que amb el seu acordió presentarà Un viatge de Nàpols a Nova York. A 11:45 el mateix espai serà el torn d'Ausías Parejo, que presenta la guitarra mediterrània a la llum de la Sorolla. A 12:15 Trio Campmany mostrarà Del present a l'ara, la contemporaneitat musical. A les 5 el Palau Solterra Fundació Vilar Casas, Sofia Salazar a la flauta i Pablo López al piano exploraran els paisatges sonors d'Espanya. A les 6, al mateix espai, serà el torn de Laura Bellestrino, amb melodies de foc i aigua. Finalment, a les 7, a la plaça Vila, els Norten Celos presenten Let's Rock. El dimecres 19 de juliol la jornada començarà a les 7 de la tarda al Molinet, amb Marc Vilajuana presentant Sustícia Equinoxi. La programació continua a les 8 del vespre amb Miranda Fernández Trio i l'espectacle 88M. A les 9 serà el torn de Jean Domènech Quintet amb The Magical Feres Tour. El Fringes Festival acabarà amb Paula Peso Quintet i l'espectacle Teach You Right.
Estem a punt d'acabar aquest supermatí, l'últim supermatí de la temporada. Miquel 40, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Com anem?
Bé, gràcies a Déu.
Bé, ha estat una temporada intensa. Una temporada amb eleccions, amb, vaja, moltíssimes notícies, però com hem estat explicant aquí, en aquest informatiu conjunt de Ràdio Capital, de Ràdio Palafrugell, que també hem escoltat
La primera temporada en el que hem fet conjuntament aquest informatiu.
La primera temporada, sí.
Ja vam començar amb el repte, eh?
Sí, és que clar, juntar dues ràdios per fer aquest informatiu i que tot vagi tan bé com ha anat, doncs realment és per celebrar-ho.
Doncs sí, la veritat. I per tant, molt agraït també a l'equip de Ràdio Palafrugell per Vaja, per fer-ho fàcil.
El mateix dic per part de l'equip. Abans parlava de que dues persones essencials en, en aquesta temporada que han estat en Ferran Castelló i la Maria Alsina, que han estat dia pica en pedra per portar-nos les notícies.
Demà, com que fem encara una última cosa conjuntament, que són la transmissió de les Havaneres, on hi haurà en Ferran Castelló també i la Maria Alsina,
sí.
Demà que estaran allà els hi podem fer un mini homenatge en directe.
Val, molt bé, d'acord. Doncs sí. Val. Res, Miquel, queden pocs segons de temporada. Moltes gràcies a tu també per creure i des del primer moment i per això, per la predisposició a fer aquest informatiu conjunt entre Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell.
Igualment.
I molt bon estiu. Tindrem eleccions que també ja les anirem explicant cadascuna de les ràdios des del nostre àmbit. I bé, i a viure l'estiu amb calma i tranquil·litat i a descansar i ens veiem la temporada que ve.
Adéu,
vinga, que vagi molt bé, bon estiu.